Bon dissabte i feliç dia de Reis. També una bona entrada d'any avui. Com dèiem, és un dia màgic. Hem començat un any nou i, a part, és un dia de celebració, d'obrir regals i, sobretot, de complir promeses. També és un dia per tornar a seure a taula, compartir, com nosaltres sempre diem, compartir un bon vi i acabar les festes nadalenques, doncs, amb què, si no, amb un bon tortell de Reis. I és que amb aquesta entrada ja sabeu de què parlarem avui, no? Doncs sí, avui ens sumem a la tradició una altra vegada i posem a la vostra disposició receptes per fer aquest tortell de Reis, per explicar-vos també els millors trucs i tota la història que hi ha al darrere d'aquest pastís tradicional i, doncs això, no? D'on ve, quines són les seves particularitats i com es fa a casa, no? Doncs amb tot això, comencem aquest Entre Vins i Fogons del dissabte 6 de gener.
Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que la fred tu tants records, ara que sobren les paraules, ara que el vent bufa tan fort, avui que no fa falta veure't ni tan sols parlar, per saber que estàs al meu costat, és Nadal. Cor, quan somrius content de veure, quan la nit es fa més freda, quan t'abraces el meu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encens amb el somriure quan em parles amb el cor.
Doncs amb el braç de gitano, el tortell forma part d'aquest binomi de postres de diumenge més tradicionals del nostre país. Hi ha dues dates, totes en el mateix mes, en el que no hi pot faltar taula el tortell. El Dia dels Reis i la festa de Sant Antoni Abat, que si no ens equivoquem és d'aquí no res, el dia 17 de gener. El tortell d'aquestes diades sempre amaga un detallet, alguna sorpresa, que potser ens deixa algun regust més aspre per aquells comensals que ens agrada, no?, aquest dolç. I és que a dins d'aquest massapà s'hi amaga un rei, una fava o una altra figureta que, segons mana la tradició, qui troba en aquest cas aquesta fava, pot pagar el tortell l'any vinent o fer-se mereixedor de la corona que també porta aquest tortell.
Mai més tornaries, però el temps pacient ha anat passant. Qui ha de dir que avui estaries esperant que ens trobéssim junts al teu costat? És Nadal al teu cor, quan somriu content de veure, quan la nit es fa més neta, quan m'abraço. Sent el teu somriure quan et parlo amb...
Doncs en aquest Entre Vins i Fogons d'avui, dia 6 de gener, estem parlant del Tortell de Reis, i és que moltes celebracions de casa nostra tenen com a element comú aquestes postres en forma de cercle. Té moltes receptes, de ben diferents totes elles, però el que més l'identifica amb aquest Tortell de Reis, i el fa ser això, no?, el nostre Tortell de Reis, en majúscules, és la forma final, aquesta forma que té, que és una anella amb un forat al mig. Ara, el que volem fer nosaltres és explicar-vos una mica d'on surt aquesta tradició, perquè el mengem en aquestes festes, i després el que volem fer és parlar-vos de com es fa, de quins són els valors nutricionals que té, i també parlar d'altres tortells o d'altres postres que potser es fan en altres llocs del país, però que també tenen aquesta forma que tant ens agrada, no? Aquesta anella, un forat al mig, que ens recorda en aquest Tortell de Reis.
Sents com els pulmons volen sentir el fred intens d'aquesta nit. Vols curar per sempre el descosit, fer saltar les grapes del neguit que t'acompanya fins al llit. Fa tant de temps, fa tant de temps que els teus intents de fer-te creure que estàs bé es perden sols entre la gent. Però avui ho sents, avui ho sents, com quan de nens fèiem vaixells amb un paper que abandonàvem convençuts que eren eterns.
Doncs, com us dèiem, el Tortell de Reis, per estrany que sembli, té un origen romà i pagà, tot i que des de fa unes dècades s'ha imposat com a colofó a les postres del Dia dels Reis. Si ens remuntem al segle II abans de Crist, a l'època de l'Imperi Romà, el Tortell el situem a les Saturnals, un període festiu a mitjans de mes de desembre, en el qual els esclaus podien passar una setmana de manera ociosa. I en honor de Saturn, el déu de l'agricultura i les collites, es preparava amb mel, fruits secs, dàtils o figues, i també servia a les postres. No va ser fins al segle III, després de Crist, amb l'arribada del cristianisme, que es va introduir la fava com un símbol de la fertilitat, de manera que el que es creia és que aquell comensal que trobés el llegum a la seva porció del tortell rebria prosperitat durant aquell any. Aquesta és la història, no?, que potser nosaltres tenim més a prop amb aquest Tortell de Reis, no?, amb aquestes postres que mengem en el dia d'avui. No va ser, però, fins molts segles després que relacionaria el tortell amb un rei. I no només això, sinó que l'únic que s'hi associa és a Lluís XV, de la reialesa francesa, que al segle XVIII va popularitzar-lo entre les famílies nobles i de la cort, que desitjaven trobar, en comptes d'una fava, una moneda d'or al seu interior. I és que a tots ens faria molta més gràcia, em sembla. I tal com explica el costumari català de Joan Amades, deien que no tothom podia anar a l'adoració. I per tant, en el Tortell de Reis, el que es feia és posar una fava seca. El que es deia és que qui trobava la fava era l'anomenat rei, que el qualificaven com el rei de la fava. I era qui acabava anant a la funció de l'església en representació a la família i que acabava durant el nadó de Betlem. Durant l'àpat, cada vegada que aquest personatge bevia, tots els companys de la taula s'havien d'aixecar en acció d'acatament, no? De que li feien molt de cas, i cridar a cor: el rei veu, el rei veu. I ara, seguint en aquest Entre vins i fogons d'avui, d'aquest dissabte 6 de gener, el que volem fer és explicar-vos aquesta recepta, no? Quina és, com ho fem per fer aquest tortell de Reis d'una manera més detinguda. Però primer que tot, el que volem fer és dir-vos quines són les variants d'aquest tortell de Reis en altres indrets del país. Comencem per la coca garlanda, que és una coca típica del Penedès, del Garraf i del Baix Llobregat, que podríem anomenar-la com una mona de Pasqua. És un pastís de pasta de pa, amb una forma circular, tradicional del tortell, amb una textura més aviat esponjosa i d'un color més torrat. Ens recorda aquest gust de l'anís i aquestes herbes aromàtiques, perquè cada pastisser o cada forner o cada persona que l'elabora també hi introdueix aquestes herbes o aquest anís. Per altra banda, també trobem els rotllets del secret, que també les poden anomenar en altres indrets les tortelles del secret, i són com una rosquilla anissada molt típica d'Ulldecona, que té un to més blanquinós i una textura també una mica més tova. També hi predomina, com amb la coca garlanda, aquest anís, aquest regust, no? Per altra banda, també trobem la mona de Pasqua, que segurament és un dels tortells més populars i més comercialitzats, i originalment es feia amb pa adobat amb oli, ous i sucre, i la guarnició era només un ou dur sense pelar. A mitjans del segle XX, la xocolata va fer acte de presència a les mones i actualment n'hi ha tantes com figures la decoren. La més tradicional, però, és una pasta de brioix en forma de tortell i també la poden guarnir amb fruita confitada, pinyons o ametlla. Inclús també s'hi pot afegir trufa, mantega o altres tipus de guarnicions, no? O de decoracions que la persona que ho vulgui. Com dèiem, també tenim el tortell de Sant Antoni, que com hem explicat es fa aquest 17 de gener amb la festivitat dels Tres Tombs, i és quan surt a escena aquest tortell. És molt semblant al de Reis, però no incluïm aquesta fruita confitada. Aquest tortell de Sant Antoni el que fa és presentar una forma ondulada al capdamunt i està farcit de sucre. Bueno, farcit. Al damunt hi posaríem sucre. Per dins només hi trobaríem aquest massapà. Per altra banda, trobaríem el tortell del diumenge, que és el tortell que, desvinculat de qualsevol altra festa, es menja normalment els diumenges com a postres més festives. Sol estar elaborat amb una pasta de full i acostuma a dur un farciment de crema, nata o trufa. La part de fora pot anar decorada també com al gust, no? Hi podem afegir doncs, sucre glaç, sucre fi, pinyons o una altra melmelada, o inclús ja que el banya amb xocolata. També trobaríem el tortell d'Olot, com a herència dels jueus. A la ciutat aquesta d'Olot, aquest tortell estava fet amb anís o matafaluga. I el que té és una característica especial, i és que es presenta trenat o que sol menjar amb begudes com amb aquest gust, no? Si té aquest gust d'anís, doncs es sol combinar amb begudes com la ratafia o el moscatell. Per altra banda, també trobaríem el tortell de Sant Simó, que és típic de Mataró, que es presenta en forma de sabre i es porta a taula en honor a aquest sant, que és el dia, la festivitat és el dia 28 d'octubre. Està fet amb una pasta de brioix i farcit de massapà, i també es presenta amb trossos de fruita confitada i també de sucre llustre. I ara el que farem és deixar-vos un moment perquè pugueu anar a controlar aquest tortell, i res, ens posem amb una mica de música i continuem parlant d'aquestes postres tan típiques del dia d'avui.
Acelera, supera, mayonera.
Doncs seguim aquí en aquest Entre Vins i Fogons del dissabte 6 de gener i ara el que volem fer és seguir parlant d'aquest tortell de Reis com bé parlàvem abans d'aquestes altres variacions d'altres postres típiques que es fan en altres indrets del país, però ara és el moment d'anar per la feina, donar-vos dues receptes quasi bé d'última hora per si encara en teniu ganes i sobretot per si encara teniu temps de fer-ne una a casa. Tot i això, el que jo us recomano és anar directament a la pastisseria del poble, en aquest cas a l'Espluga en tenim moltes i fan unes postres excel·lents i per tant donar vida també al comerç de proximitat. Doncs jo el que vull fer ara és donar-vos això, no una recepta, aquesta la que seguirem ara és de la de Parellada, és una cuinera de prestigi, que també té un restaurant i que si la seguim a peu de la lletra ens sortirà unes postres ben bones i que a part podem fer també amb els petits de casa. En aquest cas, com a ingredients, necessitaríem 500 grams de farina de força, 200 grams de llet, 100 grams de sucre, un ou, també 60 grams de llevat fresc, que el podem trobar en grans supermercats o també en una botiga una mica més petita, però també com a supermercat, 120 grams de mantega i 10 grams de sal. Com es preparen aquests ingredients? Com fem aquest tortell de Reis de la de Parellada? Doncs el que fem és, en un bol, afegim la farina, la sal, el sucre, el llevat, l'ou i la llet. I ho barregem ben bé uns 10 minuts amb les mans, amb força. El que fem després és introduir-hi la mantega freda, tallada a daus, i ho continuem pastant fins a obtenir una massa més llisa. Hem d'anar amb compte perquè aquesta massa s'enganxa molt, però el que veurem és que després es va tornant més dòcil, per tant cal amassar-la molt bé. És important que no ens desesperem, ella ens diu que sobretot que no perdem aquesta paciència perquè és la manera que quedi un tortell molt tendre i sobretot molt suau, que de vegades no ens el podem menjar. Per tant, hem d'amassar-ho bé i ja per obtenir aquesta sorpresa del que parlàvem abans, no? Doncs hem d'embolicar una figura d'un rei d'Orient i una fava amb un plàstic film. Aquestes sorpreses també les podem trobar a hores d'ara en molts supermercats. Finalment, el que fem és embolicar una tassa ampla o un motlle rodó amb paper de forn i l'acabem muntant amb aquest paper amb un oli d'oliva. El que fem és estirar la massa, que ja hem obtingut, i ja l'afegim fent un rulo i afegim aquesta figureta i aquesta fava i fem aquesta forma d'anella, no? Aquesta forma de tortell que dèiem abans. Posem el tortell amb la tassa o el motlle al centre i sobre una safata del forn també afegim aquest paper sulfurat i ho deixem reposar. Normalment s'aconsella deixar-ho reposar durant una hora a 30 graus. És ideal que fermenti tapat amb un drap, però el que s'ha de procurar és que el drap no toqui massa la massa perquè si no s'hi enganxaria. Un cop aquesta fermentació s'acaba, amb molta cura el que hem de fer és pintar el tortell amb un ou batut, acabar-hi posant els pinyons crus per sobre, que sobretot s'han de deixar en remull una hora abans perquè si no el que passa és que s'acaben cremant, i finalment el que fem és coure el tortell durant 15 minuts a 200 graus i ja tindreu el tortell llest amb aquestes postres per degustar en un dia com és el dia dels Reis, com és el dia d'avui. Nosaltres el que fem també és portar-vos una altra recepta, en aquest cas seria per fer-lo amb una pasta de full. És una recepta una mica més fàcil, per tant el procés és molt més senzill perquè la pasta de full la podem obtenir en molts supermercats i també ens sortirà igual de bo. Potser ens recordaria més, com dèiem, en aquest tortell de diumenge que parlàvem abans. Què necessitem per fer aquest tortell de Reis de pasta de full? Doncs dues làmines d'aquesta pasta, que com ja us dèiem la podeu trobar a qualsevol lloc. També necessitem 500 ml de trufa, que es pot fer amb uns dies amb antelació, un ou batut, també, que se'ns servirà per decorar, i el sucre llustre, que també l'utilitzarem per decorar. En aquest cas, el dia anterior, com us dèiem, preparem la trufa. El que hem de fer és fondre la xocolata i afegim una mica de nata per muntar en un cassó i el deixem coure, que agafi el carrenqui al bull. Llavors, amb aquesta xocolata desfeta, o fos en aquest cas, perquè la xocolata que farem servir seria una xocolata per fondre, i afegiríem aquesta nata per muntar. Ho barrejaríem ben bé i afegiríem doncs, un rajolinet d'algun licor que també ens ajudarà a conservar. D'aquesta manera, el que es fa és que la massa, bo, aquesta xocolata s'acaba reposant unes hores o bé un parell de dies, o un dia en aquest cas, i quan hem de muntar-la, el que fem és muntar una mica de nata sense xocolata, en aquest cas, la muntem una mica amb unes varilles elèctriques i incorporem després aquesta xocolata amb aquesta nata que ja havíem fet abans. D'aquesta manera no cal muntar-ho gaire, perquè ràpidament es talla i ja tenim la trufa feta. L'incorporem amb una massa, amb una manega pastissera, perdó, i que tingui el boquet com vosaltres, com cadascú com vulgui, no? Cadascú hi dona la forma que vol. El que es fa, com dèiem, aquest tortell amb la pasta de full. Comencem escalfant el forn a 190 graus i extenem aquestes làmines, no? Necessitem dues, una sobre de l'altra. El que fem és utilitzar una base rodona de la mida de la vostra plata del forn per tallar el tortell. Pot ser un motlle de 26 centímetres o un got també per tallar el centre central. El cercle central, perdó. El que es fa és batre un ou, es pinta la superfície de la massa amb un ou i s'introdueix al forn directament, quan estigui calent. S'acostuma a posar, no, el forn a la meitat o a la posició de sota, començant per baix. El que hem de fer és deixar que pugi la massa perquè quedi una mica més daurada i trigui aproximadament entre uns 20-25 minuts, depenent del forn que cadascú tingui a casa. Quan ja tinguem cuita la massa, això es pot observar, la retirem del forn i la deixem reposar, o refredar en aquest cas, i quan la tinguem freda el que fem és tallar-la per la meitat. S'aconsella també que abans de posar-ho al forn, si no volem, bé, si volem que tingui una altra forma, també es pot, no sé, modificar una mica, no, aquesta pasta de full, perquè no tingui tampoc una forma tan exacta, no? El tortell es fa així perquè no acostuma a tenir una massa perfecta. En aquest cas, el que fem és afegir-hi la trufa que hem fet abans, no? Com he explicat anteriorment, l'afegim en aquest tortell, en la forma que nosaltres vulguem, i finalment hi afegim l'altra part de la pasta de full que haguem tallat. Per finalitzar-ho i anant amb molta cura, decorem amb una mica de sucre llustre i ja tindríem un altre dels tortells que cadascú pot omplir amb el que vulgui, no? Amb aquest farcit, com dèiem, també amb cabell d'àngel o amb altres preparacions que puguem fer a casa. Per acabar, només us podem dir que el tortell té un elevat valor energètic i aporta hidrats de carboni simples i també complexos. És una bona font de greixos i de proteïnes de qualitat, però és obvi que no se'n pot abusar.
Sorpresa ve quan un se n'adona que no té raó. Els Reis Mags d'Orient entren per la porta i no pel balcó. El pitjor de tot no són les feixugues nits de tradició. Si després de tot no és tan horrorós que el carbó sigui dolç. Un es conforma amb el que té. Un es conforma amb veure els nens. Porten bufanda, tossen quan arriba el fred. Tossen, no porten bufanda, ni porten barret. Sorpresa ve quan un se n'adona que passen els anys. Els nens van creixent i hi ha certes coses que no canviaran. una llar de foc, neules i converses, a fora nevant, tenir-te al costat, robar-te un somriure amb el meu regal. I un es conforma amb una més. Un es conforma quan arriba el fred, tossant, no porta'm bufanda ni porta'm barret, ni porta'm barret. Neva poc, però pel poc que neva, neva prou. Neva poc, però neva prou. Neva poc, però pel poc que neva, neva prou. Neva poc, però neva prou. Tu sants porta'm bufanda, tossant, quan arriba el fred, tossant, no porta'm bufanda, ni porta'm barret, ni porta'm barret, ni porta'm barret, ni porta'm barret.
Doncs bé, seguim aquí al programa Entre Vins i Fogons d'avui. És el torn dels companys de la Conca 5.1. Bon dia, Leandre.
Bon dia, Patrícia.
Avui tornem a comptar amb aquesta secció, Diari d'un Sommelier. Què preteniu explicar-nos avui?
Avui el tema escollit pel Xavi és el de mites i agendes al voltant del món del vi. I no sé, el Xavi sempre és una caixa de sorpreses, però avui m'ha dit que ve molt carregat amb una llista molt llarga d'aquests rumors, d'aquestes llegendes i d'aquestes coses que es parlen sobre la vila gastronomia, i a veure, segur que serà interessant.
Doncs amb ganes de sentir el Xavi i aquestes llegendes o aquests rumors que van estretament lligats amb el món del vi i de la gastronomia. Endavant.
Moltes gràcies.
Quina beguda en tindrà set tota la vida. Ja no suporta el pas dels dies.
Bé, benvinguts al Diari d'un Sommelier. Tornem a ser aquí amb el Xavier Ayala. Què tal, Xavi?
Bé, molt bé. Bona tarda.
Avui amb un tema molt interessant.
Bona tarda, bona nit, bon dia. Depèn de l'hora que escolti la gent aquest espai.
Sí, perquè tornem a ser a l'Espluga, FM Ràdio, també avui,
sí,
gravant.
Sí, sí.
Per tant, la gent ho escoltarà a l'Espluga FM Ràdio, que també ho remeten en diversos horaris. Vull dir que està molt bé el que has dit. I després la Conca 5.1, que també ho podreu trobar en podcast, i per tant, com que es pot entrar quan es vulgui, vull dir que a qualsevol hora del dia. Xavi, segon programa de la temporada. Avui amb mites i agendes, veritats, mentides, no?, sobre el món del vi.
Sí, avui estic obrint 101 cops, perquè estic obrint el mòbil, perquè tinc aquí una sèrie de notes que un li van vinguent al cap i que al final necessita escriure-les en algun lloc, perquè moltes vegades estem servint vi al restaurant i sentim què diu la gent. Clar, nosaltres ho sentim tot i ho veiem gairebé tot, però sentiu, ho sentim tot. I tenim l'orella, sempre hem de tindre l'orella ficada a la taula. Sents, no? Serveixes un vi i que és un vi àcid i la gent diu, no, no, aquest vi és dolç, però els sents que ho diuen ells, no? I llavors ja també comencen amb una cosa és que ells s'expressin d'una manera que realment no és, però l'alt, perquè és un tema que al final és el gust, no? La gent, molta gent no interpreta o no sap que té l'àcid al lateral de la llengua, que té el dolç al principi de la llengua, que té el salat al mig de la llengua i la marca al fons, no? Però això va passant perquè, clar, amb els gustos ningú s'hi pot ficar, i com que ningú es pot ficar amb els gustos, doncs aquí ja tothom diu el que aparentment li sembla, però que a vegades no és, no és que passi sempre. Però el que sí que passa moltes vegades és que la gent té falsos conceptes, d'acord? Perdó, la gent té falsos conceptes. Llavors està obrint el mòbil perquè tinc uns quants aquí d'apuntat. Mira, per exemple, el primer, què diu molta gent, no?, sobre els vins del Priorat, que són vins forts, no?
Vins potents.
Vins forts. Bueno, són vins forts si l'elaboració ha sigut una elaboració on la fusta tingui presència per començar, un, i dos, si aquest temps de repòs en fusta ha sigut llarg amb una fusta amb un torratal. Llavors sí que poden ser molt potents, però les garnatxes i carinyenes que s'estan fent últimament a la zona del Priorat no són aquelles garnatxes i aquelles carinyenes després de la reentrada de los cinco magníficos, per dir-ho així, al Priorat, no?
Sí, sí.
No són varietats o no són vins tan potents.
És una frase que ha anat perdent aquesta fortalesa, no? Del Priorat.
Sí, però la gent encara ho té al cap.
Sí.
Avui la mà i el micro, noi? No ho entenc. Bueno, seguim un altre, si vols, i mira, aquest segon.
Sí, la segona que tenies anotada és que el moscatell és un vi dolç.
No, el moscatell és una varietat de raïm,
sí,
no?
Sí, sí.
Que es pot fer vi dolç o es pot fer vi sec, no? Sí, sí. Quan tu li parles a la gent de moscatell, et diu, ah, que és dolç, no? Que és un vi dolç. No, és un vi sec de moscatell.
I això per què, Xavi? Per què hi ha aquesta... L'han begut més com a vi de postres, potser.
Jo penso que, sí, jo penso que el moscatell, com que sempre ha relacionat al final de taula, no? Pues la gent té al cap o la gent pensa equivocadament que només es pot fer vi dolç, no? I no és ben bé així.
A veure, aviam. També tens més coses per aquí.
Sí, tenim
avui
més.
Tens una avui tenim llista llarga. Sí. La garnatxa és potent.
Sí, molta gent pensa que la garnatxa, no?, és una varietat de raïm potent, que és forta, que és alcohòlica. Jo penso que aquest és una mica el desencadenant de lo que és el tema dels vins del Priorat, no? Però també, no només això, sinó que quan servim vins de l'Empordà, que també hi ha molts que estan fets al garnatxa, la gent parla de potència, no?, i d'estructura, i de... Bueno, això és una mica també amb la línia de que els vins del Priorat són forts, si l'elaboració ho és...
Dependrà de com l'elabores.
Exacte.
No de la varietat.
Exacte. I la garnatxa... doncs també, si l'elabores sense fusta no ho serà.
I aquest que no l'havia sentit tant jo, que es fica a la següent, només estàs en els vins negres.
Hi ha molta gent que quan li dones a tastar un vi negre, un vi blanc, un vi espumós,
sí,
la gent que també l'ha de tastar, clar que l'ha de tastar.
Que es pensa que només el negre.
Sí, que només hi ha el moment de tast, verificar si el, que aquí hi ha un altre, de verificar si el vi és correcte o no és correcte, la gent es pensa que els blancs o els espumosos no es tasten, no?
I els rosats ja no cal ni dir-ho, no?
Perquè sí, els rosats pobres ja estan allà.
Són els tercers aquí quasi en discòrdia.
Exacte.
I ara el següent tens un clàssic. Vull dir que ara si tinguéssim allò música, no? Espaterrana. Sí. El següent ve un dels clàssics.
Sí.
Del peix, la carn i quins vins i s'han de posar en cada. Aquest, Xavi, ho has de desmentir ja.
Vinga, va.
Ben clar i ben...
L'Empar Moliner diu una cosa molt bona, que és els vins blancs són pel peix i el vi negre per les persones. Però aquí el tema és que el vi blanc sempre s'ha combinat, es pensa que va millor amb el peix i el vi negre amb la carn. Però si tu tens una tonyina amb fruites vermelles, la tonyina és d'una textura potent, té una certa estructura, la carn, una certa greixositat, no fa, pots ficar-hi un vi negre, no? Pots ficar aquesta garnatxa que sigui més lleugera, no tan potent com la gent pensa. No?
I hi ha carns que també pots veure amb vi blanc.
I amb un canaló, nosaltres per exemple fem maridem el canaló a Can Jubany amb un vi blanc. Per què? Doncs perquè a l'estiu es ve més de gust prendre vins blancs i perquè el vi blanc té una cosa que no té el negre, normalment hi ha el seu ADN, que és l'acidesa, i aquesta acidesa et refrescarà del que és la pasta, la bechamel, etc. No?
Sí, sí.
I un vi blanc que tingui una mica de bota porta a comptar l'estructura d'aquest canaló.
Un exemple són les garnatxes blanques, no?, de la Terra Alta, que segons quina garnatxa blanca de la Terra Alta, vull dir, pots menjar quasi qualsevol carn, depèn de com estigui elaborada.
Exacte. Però sí que és veritat que, bueno, per sort cada vegada la gent veu que no és així, no? I, i podem demostrar-li, però hi ha moltíssim, o sigui, el gran gruix creu que encara el vi blanc és per beure amb els plats de peix i el vi negre és per beure amb els plats de carn. Si tenim peix cru, com podem tindre cuina asiàtica,
doncs
ens va millor un blanc,
sí.
perquè el peix és lleuger, és fi, té gustositat, però no és potent. Però si tenim segons quin plat, pot ser millor un negre, no?
I això també, aquesta també és molt sentida, no? La següent, la dels vins blancs provoquen mal de cap.
Sí que ho diuen, això, eh? Sí o no?
Sí, aquesta sí que...
Vi blanc no, que em fa mal de cap.
Sí.
Llavors...
Però a vegades també depèn de qui ho diu, això, que has de dir, bueno, potser no veus molts vins, la persona que ho diu a vegades.
Bueno, jo penso que a vegades... però jo un dia vaig tindre una conversa amb una clienta, perquè em va dir, jo de vi blanc no, van demanar blanc i negre a la taula, no? I jo vaig preguntar si volien començar amb blanc i després fer negre, i ella em va dir, no, jo de blanc no en faré, faré negre directament. Llavors, jo vaig dir, no, diu, perquè em fa mal de cap. I jo li vaig dir, ostres, li fa mal de cap el vi blanc? Sí. Quins vins beu normalment? Diu, no, no bec massa, el que tu dius, però quan he bec em fa mal de cap. I dic, doncs vinga, jo li ficaré un vi blanc, a veure què li sembla. I vaig anar a buscar un vi blanc que sigués baix de contingut de sofre. Perquè moltes vegades el sofre també fa que tinguin aquesta reacció al cos, no? I es va veure dos copes d'aquell blanc i se va passar amb el negre, no?
Sí, que la vas fer canviar d'opinió.
Bueno, vaig dir-li que havia d'intentar mirar a buscar vins que estiguessin amb baix contingut de sucre. Ja per si, per la seva... per amb ella, li anirà molt millor.
Sí, sí, sí. Què tens més, Xavi, per aquí?
Què tenim?
Llista, quin vols destacar? Això,
que la càpsula... el tema de quan les càpsules, però no les tallen, la gent. Les tallen per la part superior de l'anella o per la part inferior? La gent la talla, molta gent la talla per la part superior de l'anella, no? Només queda aquesta càpsula, l'anella, com es diu, l'anella coberta per la càpsula i la part de sota no? I s'haurien de tallar per sota.
S'ha de treure tot millor, no?
Sí, tota l'anella fora, que només et quedi el coll de l'ampolla amb la càpsula, d'acord?
Sí.
Perquè és una... Abans, antigament, les càpsules estaven fetes d'aleació de plom i si... treies només la part superior, estaves tocant amb el vi el plom. Llavors, perquè no toqui, es treia la inferior.
No.
I a més que ja a nivell estètic queda molt millor un coll totalment
net,
nu, que no pas mig coll tapat.
Sí, correcte.
Seguim. Què més tenim
aquí? El cava ben fred, veig per aquí.
Sí, el cava ben... una mania, és persecutòria, la gent.
Com és tan fred, sempre te'l volen servir... I el congelador, que molta gent... abans de treure'l, posa un estor al congelador. I això, Xavi, no ho hem de fer.
No, home, jo diria que no, perquè si no, com més fred és, menys percebem les sensacions olfactives i les gustatives, només tenim tacte, boca. Només ingerim un líquid, com si fos l'aigua, no? Que està gelat.
Però
la gent el vol molt fred, no ho sé, com una mania persecutòria.
I el restaurant també us el demana,
sí,
tan fred,
a punt de frapper, en altres hi passem. Sí, perquè per sort, avui en dia hi ha unes màquines que són meravelloses, que ultracongelen a menys 20 i pico graus, però congelen, o sigui, no és ultracongelació com els productes que congelen del cor cap a fora, d'acord? Sinó que el que fan és un líquid, d'acord? Que és amb una mescla de glicol, amb un greix. Aquest líquid està a menys 21 graus, tu fiques l'ampolla dins i refreda per tot igual. Perdó, i si el vols molt fred, el deixes allà 5 minuts i veus que es cristal·litza. Llavors és el moment de treure'l i servir-li a aquest client. Vull dir, no hi ha problema, no estem dient que no, que està molt malament fer-ho, estem dient que no s'hauria de fer.
Sí, clar,
tan fred.
Correcte. A veure, seguim.
Un mito que això també ho pensa tothom. Tots els negres estan reposats en fusta. No.
No,
tots no.
No.
El mes passat vam tastar un vi de...
Mas Foraster,
exacte, sí, el Julieta es deia.
Sí, el Julieta.
Que era fet amb inox i després amb...
Formigó. Sí. I n'hi ha molts que no passen per bota, de vi negre, tampoc.
Directament. Però la gent associada que el vi blanc sempre és inoxidable i el vi negre sempre és fusta.
Sí,
i no.
Sí.
Això
sí,
no va així.
Cada cop menys.
Una altra psicosis que va amb relació al tema del cava. El vi blanc sempre s'ha de prendre de l'any. Si hagués el Palomino diria mentira. No fa falta que sigui del del mateix any.
Del
mateix any. Perquè ara que han sortit ja les... que estan començant a sortir les primeres vins del 2017,
sí, sí,
doncs ara que la gent que s'ha de prendre 17, no pot ser 16, no? I hi ha exemples de vins blancs que
es poden veure en cap d'un any, dos, tres...
I tres, sí, sense fusta, eh? Vins blancs sense fusta, que la fusta l'únic que fa al final... L'únic no, que la fusta al final el que fa és que tingui una mica d'estructura, doncs que es pot prendre tranquil·lament un vi blanc jove sense fusta de dos o tres anys.
I això que tens, que has posat, la següent que has apuntat, el de descripcions del vi...
No, aquest és el si decantem...
Si decantem, un vi negre és més bo. Aquesta què passa, Xavi, amb les decantacions?
Bueno, el vi s'ha decantat per dues raons. La primera és per oxigenar-lo i l'altra per decantar-lo. Decantar significa separar la matèria sòlida que ha anat passant en el procés d'envelliment, que s'ha anat formant, perdó, en el procés d'envelliment en el vi, d'acord? Aquesta matèria que va precipitant i solidificant del vi propi, no? Uh-huh. Llavors, per fer això l'hem de decantar. I si un vi és molt jove, si hem que agafi aire, l'oxigenem, uh-huh, d'acord? No és perquè l'hagi ficat en un decantador, serà més bo.
Ja. Hi ha com aquesta, no?
Hi ha aquesta falsa...
És més com a imatge, potser, sí, a vegades, no? De...
Bueno, la gent pensa que no...
Per servir-lo, que queda, sí, més...
Nosaltres decantem poc, eh? Poc. Uh-huh. I si decantem, preguntem primer.
A veure, la gent si
sí
vol.
I més que decantar, oxigenem, uh-huh, perquè... els vins que són vells, no els, les copes avui en dia són suficientment altes i estan suficientment treballades, uh-huh, perquè el vi doncs es vagi oxigenant en la pròpia copa.
Uh-huh. Seguim, les que vulguis destacar, que em sembla que queden pocs minuts ja, les, sí, més interessants, no, que vulguis destacar.
No, jo podríem parlar, bueno, una que sí que crec que és una cosa generalitzada, seria que moltes vegades s'inventen, quan parlem d'un vi, parlem que és fragant, que és aquesta fruita blanca, que és la fruita negra, que té aquesta part especiada, la gent es pensa que ens ho estem inventant. Que avorrit, no?
Però hi ha una part de veritat, no? També amb això, o no?
Com una part de veritat? Vull totalment que... és veritat.
Ja, això. Que no us inventeu res.
Home, jo, quan tastem un vi... expressem el que sentim i tenim la nostra part fragant, la nostra part gustativa,
sí, sí,
i utilitzem un idioma, d'acord? Ens comuniquem a través d'unes paraules, uh-huh, que el que fan és definir aquell vi, d'acord? Està clar que el vi té gust de vi, això està claríssim, sí, però sí que els aromes, si els haguéssim de classificar, doncs podríem parlar d'aromes de fruita blanca, aromes de fruita vermella, aromes florals, aromes especiades, i és amb aquests tipus d'aromes i amb aquests pas per boca, és més d'àcid, és més dolç, més salat, és més elèctric, és més voluminós, té greix, doncs les utilitzem per expressar-nos.
Mm-hmm. Per explicar la vostra feina.
Ningú fica ni poma, ni pera, ni fruita vermella en el
sí,
vi.
Sí.
Però que sí que ens donen aquests records.
Però
la gent
encara
s'ho
pensa, això, però...
Sí, que també seria un altre...
Sí, és un altre mite de que es posa això en el vi.
Un dia em van dir, soc al·lèrgic al préssec. Bé, vale. Dic, què et fa aromes de préssec? Dic, què vol dir? És fet de raïm el vi, eh?
Sí, no, hi ha gent que encara ho creu. I per acabar, Xavi...
Va, quina vols?
Quina tens? Què et queda per aquí?
Mira, els vins se'ls fica fruita perquè tinguin el seu gust, veus? La tenia apuntada, molt bé.
La tens ja, aquesta.
Sí, la tenia.
I alguns vins ho tenen sofre afegit.
No, perquè és... Clar, quan nosaltres parlem de que un vi no té sofre... és que no té sofre afegit. Per què? Perquè una de les substàncies derivades, perdó, de la fermentació, és el sofre natural que té el vi, d'acord? Després se li afegeix sofre, que aquest sofre actua d'antioxidant, d'acord? Perquè no es faci malbé. Mm-hmm. I ara, cada vegada més, s'estan elaborant vins amb baix contingut de sucre, de sofre, perdó, i màxim respecte per la vinya.
La vinya.
I és per això que la gent, quan tu li parles de que no té sofre, aquest vi no té sofre, no té sofre afegit.
Sí,
la paraula afegit
sí.
S'ha d'utilitzar quan parlem de sofre. Té sofre afegit o no té sofre afegit? Perquè sofre en té.
Molt bé, Xavi, doncs hem fet una bona repassada avui.
Bueno, era un tema quan parlar-ne, dic, hòstia, és interessant.
Un programa divertit avui, jo crec que els oients s'ho passant bé.
Penso que podrien...
Pot ser instructiu i per trencar alguns mites, algunes llegendes al voltant.
Sí.
Ens ho hem passat molt bé. Gràcies també avui al Gerard per estar als controls, a l'Espluga FM Ràdio, un altre cop per acollir-nos.
Content de tornar a estar en aquest magnífic estudi.
I a tu, Xavi, i gràcies per tot i fins la propera. Merci.
Merci, merci.
Ja sé que no som exemple clar. Som fum, som aire, un núvol endut. M'he estat mirant en el teu mirall i no. No hi ha ni un sol reflex. Sé que no he perdut, que puc guanyar. Si no és molt demanar, vull anivar, voler ser lluny. Per sempre que no estic lluny de tu. Vaig agafar dreceres que no ajudaven gaire i vaig sortir amb tanta por perquè sempre hi tornava. M'he estat mirant
agrair-vos doncs la vostra col·laboració per escoltar-nos i també per ser aquí. A tots, bones festes i tot el que hagi d'arribar. Gràcies a tots.
Per carrers i per places, perquè cap el fred glaçat aquest matí. I ha canviat tant el paisatge, sembla com un mirall.
mirar.